Demà hi tornem. Adéu-siau i que passin un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de curculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb La Dansa Catalana.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 5 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant d'una dona, que és Josefina Castellví, oceanògrafa pionera en els viatges científics a l'Antàrtida, que va morir aquest dimecres. Nascuda a Barcelona el 1935, Castellví va ser la primera dona al món a dirigir una base científica a l'Antàrtida i la primera dona espanyola a participar en una expedició internacional a aquest continent. Castellví es va especialitzar en l'estudi de la bacteriologia marina, és a dir, els bacteris que habiten al mar, que era una especialitat molt poc habitual a Espanya i que, de fet, va haver d'anar a estudiar a França perquè aquí no s'ensenyava. La seva tasca ha passat per diversos projectes científics internacionals i ha obert camí a dones de diferents generacions al món de la ciència. Tot un llegat que se li va reconèixer amb la Creu de Sant Jordi el 2003 i la Medalla d'Or de la Generalitat el 2021. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous descobrirem Blanc en Negre, un nou programa musical que s'estrena aquí a Ràdio L'Escala avui al vespre, i ho farem de la mà d'un dels seus creadors i presentadors, en David Izquierdo. Tot seguit, la Lali Giné, en sèrie, ens parlarà de l'estrena de Salvador a Netflix i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bueno, dia rúfol, però bon dia.
Dia rúfol, sí.
Es veu que estem... És l'any dels fronts. Dels fronts, eh? Ara,
sí.
Aquest, com es diu aquest, Joseph?
No sé quin nom m'hem posat
sí,
en aquest.
Sí, bueno, estem esperant... Bueno, sí, et van fer un...
Em van fer una classe de noms, sí.
Una classe de noms, no? I ens estem esperant el Pedro i la Vilma,
sí,
que també són borrasques.
Exacte.
Aquest és... bueno, no sé, ara ja ens ho explicaran, Sergi.
Exacte.
No ens posem aquí ara estupendos
a filosofar
amb el tema. Però sí que podem parlar de les conseqüències de tots aquests temporals.
Mm.
Perquè avui a l'informatiu parlarem dels despreniments que s'han detectat al municipi. El principal és aquí a la Oberta, que s'han hagut de col·locar aquells blocs de formigó que s'anomenen New Jersey, per si tu preguntaves què és això. Doncs són els blocs de formigó que s'han posat per separar el que és l'aparcament dels cotxes de el que és el mur, perquè doncs, si aparques allà no et caigui cap pedra a sobre, bàsicament.
Sí, anava a dir a l'alcaldia, l'alcalde no parava de dir els New Jersey,
els New Jersey.
I jo pensant, i què carai és això?
New Jersey. Doncs New Jersey és un bloc de formigó puro i duro. Tota la vida d'aquella placa que es posa perquè no t'aparquis allà.
Sí,
no passis més d'allà. Llavors l'alcalde ens explicava que bueno, això és temporal i que s'està pensant de posar, com es diu, jardineres de formigó també, però amb jardineres, allò més...
Una cosa més bonica.
Més cuqui, una mica més cuqui.
Sí, perquè aquell bloc de formigó allà mig...
Que el tema de les malles metàl·liques no li acaben de fer el pes, per tant no creu que vagin per aquí les coses.
Però de fet potser és el més segur, no, la malla? Perquè evita molt més el despreniment.
Pues jo no ho sé, perquè no sóc experta. Llavors, com que no tinc... no sóc enginyera i aquestes coses, no m'atreviria a dir, però a priori semblaria que sí, que...
No, des del desconeixement
des del
complet,
desconeixement
sembla
absolut,
que posar una malla allà
que la malla...
fa que no caigui la
pedra. És més, semblaria que separar la zona d'aparcament de la zona d'això no és prou com perquè si depèn de com vagi l'esllavissada acabar igual el cotxe.
Un bloc de formigó l'únic que evitarà és que hi posis el cotxe, però si ha de caure una pedra, caurà.
Sí, exacte, vull dir, però clar, farà s'entén que caurà la pedra i farà de primer de paracop, no? Però bueno, en qualsevol cas, això per una banda, però després tenim l'altra esllavissada que ja va passar ja fa un parell d'anys, crec que va ser pròpiament, tenim un quant temps amb la platja tancada, la de l'illa Mateua. La platja senyalitzada com que està tancada, després allà hi ha anat a banyar-se qui ha donat la gana, també.
Bueno. Una cosa és la norma
i
després
el que l'Ajuntament està obligat a fer, que és senyalitzar que allà hi ha despreniments, per tant és perillós i per tant no s'hi pot accedir. I l'altre és el que fem quan ens ho passem pel forro.
Clar, més que res, si està senyalitzat i tu t'hi has banyat i et passa alguna cosa,
no,
és responsabilitat teva.
És responsabilitat teva, absolutament. Aquí no hi ha d'això. Bueno,
La gent a vegades és una mica inconscient.
És, o molt. La qüestió és que finalment doncs s'hi ha pogut fer l'actuació i podrà fer l'actuació i s'espera que a partir d'aquesta temporada de bany doncs ja no hi hagi senyalitzacions i torni a estar obert amb tranquil·litat sense por de que et caigui un roc a sobre.
Per tant, ara ja ens hi podrem anar a banyar amb...
A partir de l'estiu, vull dir, en cas
que ara fa fred. Ja
de... Sí, bueno, també és veritat, tampoc no seria... Digue'm agosarada, però no em ve de gust. Doncs això, a partir de l'estiu ens hi podrem banyar, en principi.
Molt bé, una bona notícia.
Això són coses que ens explicava ahir l'alcalde a l'alcaldia.
Què més tenim per avui a l'informatiu?
Avui també parlarem del pla d'habitatge dels comuns, que han presentat un pla amb tres grans eixos que inclouen la creació d'un institut municipal d'habitatge, i entre altres coses doncs, aquest institut i també això ho van presentar ahir a premsa i la presentació pública serà a la sala polivalent dels jubilats. Mm-hmm. Aquestes que respires. Bueno, i serà el pròxim divendres 20 de febrer a les 7 de la tarda.
Mm-hmm. Per tant, aquest pla d'habitatge amb aquest possible institut municipal...
Sí, com l'eix central del seu pla, a partir d'aquí, doncs, fer la diagnosi de com està la situació i veure doncs, quins habitatges es poden reconduir, suposo, i quins no. Bueno, explicarem què és concretament les línies d'actuació, que és el cavall de batalla dels comuns, d'altra banda. Mm-hmm.
Però entenc que això és una proposta. Vull dir,
sí, clar, és una proposta.
Comuns,
sí,
però els comuns
no governen, és absolutament una proposta.
Llavors,
que a partir d'aquí veurem la sintonia o no que tinguin amb la candidatura de Progrés, amb el govern, i que poden estirar o no de donar-los suport i fer-s'ho seu, vaja, com a pla.
En tot cas, està molt bé, no?, que hi hagi partits de l'oposició que promoguin plans d'habitatge,
bueno,
i que busquin solucions.
Exacte, i que no
moment...
estiguin tot el dia queixant-se.
Exacte,
no?
Que siguin proactius.
I proposin propostes.
Ara. Exacte.
Sí. Vinga, més qüestions. Parlarem també d'extraescolars. En aquest cas, l'Ajuntament que promou extraescolars esportives per l'alumnat de secundària de l'Institut del Padró. Les sessions han començat aquesta setmana al pavelló municipal amb la participació d'una trentena de joves fins a final de curs. L'activitat es desenvoluparà amb la pràctica de futbol, sala, bàsquet i vòlei.
Molt bé.
Déu-n'hi-do quants esports que fan els nenes, eh?
Aquí a l'Escala, un poble molt esportiu,
sí,
eh?
Sí,
per totes bandes.
Totalment. És això... Ah, mira, tenim un altre d'esports també, avui.
Som-hi, què més diuen els esports?
Parlem del Club Natació, l'Escala Empúries, que parla de les graderies. Té entre cella i cella el club construir una graderia a la instal·lació. Amb l'estat actual és impossible ser seu de competicions perquè no hi ha zona habilitada perquè el públic s'assegui. Home, doncs sí, és una mica primordial.
Clar, o sigui, reclamen aquesta graderia per poder acollir competicions, entenc.
Sí, exacte. Fins ara les tradicionals exhibicions que programa, mares i pares les segueixen a peu de piscina.
No crec que sigui massa còmode.
Això és de tercera. Esto no se puede permitir. No.
Ni massa còmode per les famílies, ni massa còmode pels nens, perquè tu estàs allà nedant i ja has de tenir el pare dos...
És el típic d'una piscina esportiva amb competició o amb exhibicions o el que sigui, és tenir la seva grada.
Clar.
Amb la gent que et pot mirar des de la grada, però clar, això que estigui
a
peu dret...
Pel professor de piscina tampoc ha de ser gaire còmode, tenir els pares allà mirant-lo amb quatre ulls allà al costat.
L'estar envoltant i a la mínima, saps? Cap a l'aigua.
Exacte.
Això podria passar. Doncs això, estan amb aquest objectiu, el de posar la grada.
Amb un bon objectiu.
Sí.
A veure si l'aconsegueixen, perquè no és pas un caprici,
lícit.
Vull dir, és
totalment
una cosa necessària.
Lícit, em sembla totalment lícit. Endavant, doncs, amb la grada. I anem amb el temps.
Som-hi.
Avui passa un nou front. bueno, ja ho estem veient, que portarà núvols i garbí i, bueno, i una mica de plugim també, de passo.
De fet, crec que estem amb rècord de pluges. Hi ha una notícia,
sí,
per aquí, que estem amb rècord de pluges.
Sí, exacte. No ho hem explicat, perdó, però sí que, exacte, sí que tindrem aquesta notícia del gener més plujós del 1913. És veritat, ostres, ara m'oblidava, parlàvem de les esllavissades que venien de les pluges i la pluja, el titular de la pluja és aquest, que la pluviometria del mes de gener ha superat tots els registres històrics a l'escala amb valors de fins a 229 litres per metre quadrat.
És que Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Ha plogut molt.
Ha plogut moltíssim aquest gener.
Tot això... És que des del 1913, eh?
Correcte.
O sigui, fa més de 100 anys,
correcte,
no?
Correcte. Això ho han registrat els observatoris de Montgó, del Pedró i de Riells, que han... Bueno, han empatat tots els rècords, i l'anterior era del 1930, en aquest cas, de pluja, i conjunt de desembre i gener, entre els tres més plujosos dels darrers dos segles.
Déu-n'hi-do, hem viscut un període històric aquest gener, eh?
Exacte, una aquestes coses històric. Que ens... I com que no volem deixar que el febrer sigui diferent, doncs això, és aquest nou front que ens porta núvols i garbí. Bueno, hi ha hagut com una mica de plugim i tal, però no s'espera allò una cosa molt, molt bèstia, no? I demà cel molt més serè. Bueno, doncs veurem. Aquesta és la previsió.
Estarem pendents a l'ampliació que ens facin, Sergi,
sí, sí,
a l'informatiu.
Sí. Aviam, que ens ho expliqui millor, això.
Doncs gràcies, Lali. Ens retrobem al punt de la 1.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de música i ràdio, concretament d'un nou programa musical que just avui, dijous 5 de febrer, s'estrena a la nostra emissora. Estic parlant de Blanc en Negre, una proposta de David Izquierdo i Àngel Ayats, i per descobrir tots els detalls sobre aquest nou programa, doncs tenim aquí en David. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'm una mica de què va aquest nou programa, ara.
Bé, doncs, amb l'Àngel Ayats, que som amics des de fa uns anys, sobretot a causa de la mort d'un amic comú, doncs resulta que, bueno, teníem sempre inquietuds musicals, anàvem al concert junts, etc, etc, i vam decidir, doncs, mirar de fer algun podcast que es pogués emetre per ràdios. Llavors, la idea és que amb l'Àngel, que ens portem 15 anys d'edat de diferència, ell és més gran, i ell coneix molt els clàssics de la música, fa el que en diem la part blanca del programa, i a mi em toca més fer la comparativa d'aquests discos clàssics que ens proposa l'Àngel amb les propostes més contemporànies, que és la part negra del programa.
Mm-hmm. Per tant, aquí ja ens ha sortit una mica aquest títol, no? El blanc en negre és aquesta contraposició entre passat i present, una mica?
Sí, el que passa és que el blanc i el negre moltes vegades poden ser considerats com colors molt heterogenis, no? Molt contraris, però aquí el que fem és intentar-ho apropar, no? És a dir, agafem un disc clàssic d'un artista clàssic que els hem considerat com a tals fins al 2000, i després comparem un disc d'un artista modern del 2000 fins ara, i els posem en conjunt, intentant buscar similituds i el per què els comparem amb un sol programa. I això fa que el blanc i el negre no siguin tan contraposats, sinó que siguin colors més propers, no?
Uh-huh. I Quins estils musicals hi podrem sentir en aquest
programa? Pues una mica tot. Pensa que el primer programa és un programa que es centra en blues, uh-huh. Després, clar, moltes propostes són dels anys 60-70, hi haurà soul, hi haurà rock clàssic, hi haurà una mica els inicis del rock dur, que avui se'n diu heavy metal, no? Hi haurà propostes més soul, propostes electròniques, hi haurà una miqueta de tot.
Uh-huh. I heu trobat que ha evolucionat força el gènere des d'aquests clàssics fins ara a l'actualitat?
Sí, i fins i tot el que és interessant de veure és com un projecte que es fa l'any 60 i escaig, avui en dia, el 2025, podem presentar, per exemple, un disc de l'any passat, no? Té moltíssimes similituds, tot i que l'evolució ha estat com molt natural, no? I quan ho escoltes i ho analitzes i ho expliques, a vegades hi veus aquestes similituds d'una manera molt més directa, no? Tot i que en un primer moment dius, home, però jo què sé, si proposes un artista i un altre, i dius, ostres, que no s'assemblen res, sí, però és que no compararem artistes, compararem discos, i això és diferent.
A veure, desgrena aquesta diferència.
Sí, és diferent perquè, clar, hi pot haver discos d'artistes que tenen més similituds amb, per exemple, artistes contemporanis actuals, que poden tenir més similituds amb discos antics. Per exemple, si te poso un exemple que serà un dels programes que tindrem, dels Beatles, val? Uh-huh. El disc que analitzarem és un disc molt psicodèlic dels Beatles, no és el disc típic i tòpic dels Beatles, que potser és més conegut per ser més planer, sinó que serà molt psicodèlic. Llavors, la proposta psicodèlica contemporània és música electrònica psicodèlica, amb el qual tu dius, home, és que no tenen res a veure. Sí, si tu mires els grups i dius, ostres, què té a veure Tame Impala, que és el grup en concret, que més ara va guanyar un Grammy abans d'ahir, per al disc del 2025, però què té a veure aquest grup amb els Beatles? Doncs, ho escoltes i ho analitzes, t'ho expliquen i dius, ostres, doncs potser sí, no? I és l'evolució natural de la psicodèlia, en aquest cas amb una branca electrònica.
Per tant, descobrirem noves facetes dels discos, no? Que potser a simple vista no els hi veiem.
Sí, bueno, aquest també és un dels objectius, i n'hi ha un altre que també és molt clar, que és que potser hi ha grups contemporanis actuals que tampoc se senten molt a les ràdios perquè no són tan comercials o perquè no hi ha un recolzament de les discogràfiques o les empreses que volen que allò soni, és igual el que sigui, no? Hi ha mil motius de per què una cosa no es coneix o no sona o no arriba al públic, però quan fem aquestes propostes de discos contemporanis també busquem l'objectiu de descobrir nous talents, no? Hi haurà grups que direm, i qui són aquests, no? I quan els escoltis diràs, ostres, doncs potser és interessant, i potser sí que em recorda allò, no? No sé, per exemple, aquí ja no hi ha grups que coneguem, hi ha grups australians que es coneixen, però hi ha una quantitat de grups australians que fan coses superinteressants, i aquí ens arriba molt poc, no? I fan coses molt xules.
Doncs anem, no sé si ens pots avançar una mica quins seran aquests grups. Has parlat ja dels Beatles, però quins altres hi trobarem?
Mira, el primer programa és Muddy Waters, que és una miqueta l'inici del rock actual. Ell prové del blues i fa blues, i el que fa és convertir el blues que venia del delta del Mississippi i de tota aquella part més rural i la porta cap al blues elèctric i més modern, que és el blues de Chicago a inicis finals dels 50 i inicis dels 60. Aquest és el primer programa, i el que fem és comparar-lo amb un artista que el 2019 va guanyar el Premi Grammy al millor disc de blues contemporani, que és en Gary Clark Jr. Val? Gary Clark Jr. fa un disc que tu l'escoltes i té moments reggae, té moments rock, però si tu t'escoltes com toca, quina és l'essència, quin és el missatge de les lletres, i veus un paral·lelisme molt clar. El que passa és que, clar, s'ha d'analitzar amb certa profunditat per intentar arribar a això, no? Llavors aquest és el primer programa. Després hi ha un programa que jo crec que serà molt interessant, que serà el del Bruce Springsteen, que el compararem amb la Phoebe Bridgers, que té una història molt xula darrere com a artista, té altres grups amb els que col·labora i fa les seves propostes, no? Però la Phoebe Bridgers en solitari amb en Bruce Springsteen jo crec que és un un paral·lelisme o un duet molt interessant i que podem veure si és el cinquè o sisè programa que es podrà escoltar per la ràdio.
Doncs això, animem els espectadors a escoltar això, però jo et volia preguntar també, és la primera aventura radiofònica aquesta que feu?
Bueno, jo vaig ser col·laborador de Ràdio L'Escala durant molts anys, des del 93, penso, fins al 98, aquells 4-5 anys, i clar, personalment, tant l'Àngel, que el conec ja de fa uns anys, que sempre ha tingut moltes inquietuds musicals, va tenir una feina molt relacionada amb la música, que era tenir un local nocturn, va tenir una botiga de discos, vull dir, és una persona que fa molts anys que escolta música, i jo, com vaig tenir l'aventura radiofònica a la ràdio aquí a l'Escala, també feia un programa musical, també feia un magazín els dissabtes al matí, que era com més divulgatiu, no sé com explicar-ho, però també teníem un programa els dissabtes a la tarda amb l'Oriol Puig i bueno, fèiem propostes musicals d'aquella època, el 95-96, no? I clar, fa molts anys que estem en el món de la música. L'Àngel també havia estat a la ràdio fa molts anys, em sembla que havia estat a Ràdio Girona, bueno, emissores més grans que Ràdio L'Escala en aquell moment. I, bueno, al final, el món ens ha portat a que coincidim i que fem aquesta proposta que presentem.
Us heu tornat a retrobar amb el micro, doncs, no?
Sí. Jo ja feia molts anys que tenia ganes de fer coses així, tipus ràdio. El que passa és que, clar, amb la feina, amb la família, tot això és difícil. I ara que ja sembla que torno a tenir una miqueta més de temps per mi, pots intentar fer aquestes aventures. Sempre, evidentment, sense deixar de banda dues coses importantíssimes, que són la família el primer i la feina el segon, no? Però en aquest temps lliure que tothom té una miqueta, doncs mirem de fer aquesta proposta.
I com ha anat aquesta retrobada amb el micro?
Bé, jo em pensava que seria pitjor, El que passa és que sí que és cert que jo per la meva feina ja... Normalment ja l'oratòria és una cosa que ja vas a portar bastant per mà, no? Has de reaccionar a situacions complexes, has d'improvisar, i això a la ràdio, vulguis que no, també hi ha un cert paral·lelisme, no? Jo recordo una vegada que em va passar a Ràdio L'Escala, que estem parlant de la tecnologia i els mitjans dels 90, que eren molt diferents a lo que hi ha ara, que em va passar una cosa molt curiosa amb l'Oriol Puig, que era amb qui fèiem el programa que els dissabtes a la tarda, i quedaven 6-7 minuts perquè s'acabés el programa i no teníem res preparat.
Carai.
L'Oriol estava en aquell moment en els mandos, llavors hi havia el vidre, jo estava dins, i quedaven 5 minuts, tots els discos que havíem posat, que es posaven amb CD, els havia guardat l'Oriol, i ja no els teníem a sobre la taula, es pensava que anaven bé, i de cop s'encén la llumeta vermella sobre la taula, amb 5 minuts, i bueno, em va tocar a mi el rebre... I clar, dius, vale, estic en antena, tinc 5 minuts per endavant, i ara què explico, saps? Perquè clar, ens hem polit el programa i hem anat molt malament de temps i ens ho hem menjat abans d'hora. I al final, doncs, bueno, va ser una anècdota, vaig en sortir-me com vaig poder, no sé si ho vaig fer bé o malament, però simplement no hi vull pensar.
La improvisació del moment,
ja està.
No?
Sí, però bueno, també és un punt divertit, perquè amb el temps tu prens amb una, com una anècdota, amb un punt, però en aquell moment comences a suar, saps? I dius, i ara què faig? Clar, també amb la tecnologia actual és diferent, suposo, perquè porteu tot més... Jo tampoc soc un expert en la tecnologia de ràdio actual, però entenc que en 35, quasi 40 anys...
Home, les coses han canviat, sí.
Han canviat molt. Llavors, bueno, no és igual que t'engeguin el micro, s'encengui la llumeta i tinguis 5 minuts de silenci, i facis alguna cosa. Després l'Oriol sí, em sembla que va anar a buscar un CD mentre jo estava parlant i després va posar una musiqueta de fons i van dir, bueno, doncs la setmana que ve us presentarem un programa, no sé què. I res, al final ens vam sortir com vam poder.
Per sort el Blanc i Negre és gravat, no? No el feu en
sí,
directe.
Sí, el gravem. Tenim molta sort de que és un servei que ofereix l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena. L'Àngel és resident a Llorà, que és un dels municipis que hi ha a Sant Martí de Llémena, i és un servei de podcast que l'Ajuntament ofereix gratuïtament a qui pugui estar interessat que sigui de per allà a la zona, no? Llavors, clar, Nosaltres hem aprofitat per utilitzar això, per tenir també una projecció, perquè això també sortirà per altres ràdios, sobretot la ràdio de Sant Gregori, que és la que escolta la gent de la vall de Llémena, la que li agafa més a prop, i al final, doncs, vulguis que no, doncs tot això farà que comenci a sorgir una miqueta l'interès pel podcast. Ja hi ha altres propostes que estan entrant, d'alguna cosa sembla a nivell escolar, que es vol mirar de fer, amb els nens de per allà a la zona, hi ha un altre projecte també més d'entrevistes. Però bueno, nosaltres hem sigut els primers que ens hem posat a fer-ho, i bé, amb moltes ganes, i agrair sobretot a l'Ajuntament de Sant Martí la possibilitat de que hagi posat això a disposició de la gent, perquè és que al final la gent ha de poder dir coses en aquesta vida i ha de poder-se expressar, i estem en una època potser social en què la llibertat d'expressió està com una mica limitada, no? Si dius no sé què, sembla que s'ho prengui malament. No, home, hem de ser més oberts de ment en aquest sentit, eh? Tothom pot pensar com vulgui, tothom pot dir la seva opinió, i les opinions, excepte coses molt extremes, s'han de respectar.
I comentaves això, ho podrem sentir a la ràdio de Sant Gregori, també ho podrem sentir, com hem dit, a Ràdio L'Escala, i quines altres hi ha?
I després hi ha Girona FM, que és com la ràdio municipal de Girona, i Ràdio Sal, són les quatre ràdios que ho tenen ara mateix, i que ho tenen projectat. El dimecres a la nit serà a Ràdio Sal, dijous a la nit aquí a Ràdio L'Escala, dissabte a migdia a Girona FM, diumenge matí penso que és Ràdio Sal Reposició, i a la tarda a vespre Ràdio Sant Gregori, el diumenge.
Doncs David, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest nou programa Blanc i Negre, i esperem que els oients el gaudeixin moltíssim.
Sí, sobretot és un programa per escoltar, i recomanem escoltar-lo, i quan s'estigui escoltant potser està en un moment que puguis escoltar-ho amb tranquil·litat, perquè en trauràs molt més profit, i esperem que es pugui aprendre coses de la música, encara hi ha moltes coses per aprendre.
I tant, segur que sí. Doncs gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I ara és moment de fer un repàs a les novetats de les plataformes amb la Lali Giné, el seu En Sèrie.
En Sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En Sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En Sèrie en aquesta primera setmana de febrer carregada d'estrenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max amb l'estrena de Dona Beja.
Tinc certesa que no vas arrepentir.
Inspirada en la vida d'Ana Jacinta de São José, una figura històrica de Minas Gerais, la sèrie ofereix una nova interpretació de la icònica telenovela emesa inicialment als anys 80.
Será que acredita que dinheiro é poder?
La trama segueix a una dona que desafia les normes socials de la seva època en un context marcat per les restriccions i les desigualtats.
Our intel chain is compromised.
How long have you willingly been committing treason against the United States government?
També des d'aquest dilluns trobem a Sky Showtime, Agentes.
Someone's been watching and listening through you.
You're telling me it's real.
Parlem d'un thriller d'espionatge que segueix a l'analista d'intel·ligència Alexander Hall, que descobreix que el seu cervell ha estat hackejat, otorgant-li als responsables accés a tot el que veu i escolta.
¿Por dónde empezamos?
Por el principio.
Seis tíos en una furgoneta.
La investigación de Brainsbad se centra ahora en la fortuna criminal más grande de la historia.
Des de dimarts a Filmin hi arriba la segona temporada de The Gold.
encontrar a Charlie Miller y reunir pruebas para hacer caer a Paco.
No sé dónde está la otra mitad del oro de Brinks.
No hay sistemas mejores de blanquear y puedo mostrárselos.
És la segona entrega d'una de les sèries més vistes de la plataforma el 2025, un thriller que desvetlla com el 1923 sis homes van aconseguir robar 6.800 lingots d'or valorats en 26 milions de lliures.
Canada Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I want to introduce myself.
Des de dijous s'estrena Más que rivales a Movistar Plus.
Lauren, awesome player to watch.
Yes.
Parlem d'una petita sèrie canadenca que s'ha convertit en el fenomen de finals d'any, recomanada per famosos com Pedro Pascal.
Roz, you gotta see this.
He's like a huge movie star.
Are there any gay hockey players?
Els dos protagonistes interpreten a dues estrelles rivals del hockey sobre gel, un canadenc i l'altre rus, que quan estan a dalt de tot, de la seva carrera, s'enamoren.
Lo que más me gusta de ti es que jamás aceptas una mentira.
També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem En Familiar.
A veces pienso que estoy toda hecha de mentiras. ¿Por qué dices eso?
Quan el passat atrapa a dos exespies, el seu repte més gran no serà ni les baralles, ni les persecucions, ni els tirotejos, sinó dir-se la veritat.
Toma, no soy tu mula de cara. Venga, tranquila.
He dicho que no me toca el pervertido.
Més propostes per aquest dijous i per Netflix hi trobem Les Leones.
Si en un mes no arreglo el piso, perderé la custodia de mis hijos.
Debo deciros que tengo una deuda de juego con Ezequiel que no puedo pagar.
Cinc amigues desesperades no troben més sortida que muntar una banda, robar armes i posar-se a atracar bancs disfressades d'homes.
No nos va a mangonir. Encontraremos una solución.
Fardos de droga, narcolanchas.
Seguida.
Ben aviat tindran a polítics, policies i mafiosos intentant perseguir-les sense saber que en realitat són un grup de dones corrents.
Kaylen, ¿cuál es esa?
La de ahí.
Un día, cuando tengamos una nave nuestra, iremos a visitarla.
Tierra.
Tierra, eso es.
També des d'aquest dijous a Sky Showtime s'hi estrena Star Trek Acadèmia de la Flota Estelar.
Aférrate al odio que sientes por mí, niño. Te arroparà por las noches.
Encuéntrenle.
En aquesta entrega de la saga ens presenten un grup de joves cadets que s'uneixen per perseguir el seu somni comú. Sota l'atenta mirada dels seus instructors descobriran el que es necessita per convertir-se en oficials de la Flota Estelar.
Todo caso de asesinato es como un árbol. Y el trabajo del fiscal es alimentar y regar ese árbol.
Soy el hombre del hacha y voy a tumbar ese árbol.
I encara aquest dijous tornem a Netflix amb la quarta temporada de L'Abogado del Lincoln.
Intentan culparme de un asesinato.
A peor no puede ir.
Mira, si algo he aprendido contigo es que todo puede ir a peor.
Torna aquesta sèrie basada en els llibres superventes de Michael Connelly. Aquesta quarta entrega adapta el sisè d'aquests llibres on el protagonista s'enfronta al seu cas més complicat quan el seu equip ha de provar la innocència d'un antic client immers en un cas d'assassinat.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía: mi padre se llama Salva y salva vidas.
I divendres, encara Netflix estrena Salvador.
Quedes aquí con esta gente, te lo dije, son peligrosos.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué miedo.
Luis Tosar i Clàudia Sales protagonitzen aquest drama d'acció dirigit per Daniel Calparsoro.
Un exalcohólico de izquierdas en un bar lleno de alcohol y de ultras de extrema derecha, ya me dirás tú.
Yo necesito saber quién mató a mi hija.
Tosar es posa a la pell d'un pare i tècnica sanitàries que lluita per deixar enrere el seu passat amb l'alcohol o solucionar els errors que va cometre amb la seva família.
Sabia que la policia no t'iba a fer ni caso.
Podemos encontrar quien mató a Milene y vengarla.
La seva vida dona un gir de 180 graus la nit que descobreix que la seva filla pertany a un grup ultra que defensa valors racistes, violents i homòfobs, totalment contraris als que sempre va provar d'inculcar-li.
Empieza el festival.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Pitt, HBO Max. La sèrie està estrenant ara la seva segona temporada després que la primera triomfés als Emmys.
Buenos días.
Doctor Landon!
Tu podries ajudar a Donnie en triaje.
¿Triaje?
Podremos cubrirte, llevamos meses haciéndolo.
Ya.
I no ho tenia fàcil, i és que l'ombra de la popular Urgències, després del seu final, després de 16 anys, en antena, segueix sent molt llarga. Per això, a priori, aquesta proposta, que compta amb guionistes de la sèrie dels 90 i el propi Noah Wyle, el mític Dr. Carter, aquí, com a protagonista, podria haver fracassat, però res més lluny de la realitat.
Tendrás mucho tiempo para reflexionar. Tú te ves capaz.
Més enllà de les similituds inicials, The Pitt es centra en el dia a dia de les urgències d'un hospital de Pittsburgh en crisi, i la gran aposta és centrar cada capítol en una hora d'un torn. Així, cada temporada respon en realitat a un torn de guàrdia de 24 hores.
Colgado, fuera!
Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Hasta algún que otro milagro. Tienen que saber.
Necesito que me ayuden aquí.
Te ofrecemos lo que sea.
Com en altres ficcions del gènere, el personatge de Noah Wyle, aquí el doctor Robbie, és l'adjunt de guàrdia encarregat d'un grup d'estudiants i diversos residents.
Tienes a los estudiantes y nuevos internos que empiezan hoy.
Qué suerte la mía.
Melissa King, empiezo hoy aquí. Trinity Santos, interna.
Denise Whittaker, cuarto año.
Victoria Yamadi, voy a tercero.
Més enllà dels propis casos que tracten, la sèrie té una forta càrrega crítica contra el sistema sanitari nord-americà, amb sales d'espera col·lapsades i el propi servei d'urgències en perill de desaparèixer per l'amenaça de l'empresa privada. Una situació que de ben segur no li resultarà tan llunyana a l'espectador.
Por cierto, Robbie ha venido a trabajar. Hoy es el día en que murió Adamson y se lo solía tomar libre. Si está algo alterado...
La ficció està ara emetent la seva segona temporada després d'un final de la primera espectacular. I sembla que aquesta segona entrega segueix exactament el mateix patró de la primera. Capítols en temps reals i un clímax final que us animo a que vegueu.
No enseñamos a hacer fasciotomías de antebrazo a los residentes.
Aguantará el bisturí, yo corto.
¿Cuánta presión?
Más o menos, algo así.
En definitiva, estem davant d'una sèrie mèdica clàssica, però amb els seus punts propis i, per descomptat, addictiva. Tant que s'ha convertit en la millor sèrie de metges del moment.
Si pudiera hacer algo para curarle, lo haría. Lo más humano que puedo hacer por él es permitir una muerte sin dolor y tranquila. Y eso significa retirar el tubo.
De acuerdo.
Així també ho van creure els responsables dels Emmys, otorgant-li el guardó a millor sèrie drama de 2025. Només afegir que, més enllà de la crítica a un sistema, la trama d'aquesta sèrie és tan intensa que busca deixar l'espectador exhaust i fins i tot mentalment tocat, tal com queda el personal sanitari després d'una guàrdia de 24 hores.
La madre tiene una quemadura fea. Hay que hacer pruebas y quizá rehabilitación. Me da que es una sin techo.
¿Quién ha mandado la BIPAP, García?
Saturada bajo. He sido yo.
Sin consultármelo.
Per tot això i molt més, us recomanem The Pitt, i aquí us deixem un fragment de la primera temporada perquè jutgeu per vosaltres mateixos.
Muy bien, a ver. Prestad atención. Tuyos, jefe.
Lo de hoy no debería haber pasado. Es imposible imaginar qué puede llevar a alguien a cometer un acto tan atroz. Es lo peor de la humanidad. Pero ha sacado lo mejor de nosotros. Nuestros mejores ángeles han acudido en ayuda de los pacientes. Todos, sabéis, he estado a la altura. Y no sabéis lo orgulloso que estoy de todos. El hospital es duro. Pero también es milagros y es testimonio de esta unión y de lo mejor que sabemos hacer. Gracias por todo lo que habéis hecho hoy. Le hemos visto llegar a 112 víctimas en estas últimas 4 horas. 106 van a sobrevivir. No vamos a olvidar este día. Aunque sea lo que más deseemos todos. Marchaos. Permitíos llorar. Os sentiréis mejor. Será la pena que abandona el cuerpo. Gracias.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Calent a l'Aigüera, ha arribat el moment de donar pas als impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Doncs ja hi som, a les històries i cabòries d'en Sergi Corral i en Joan Brugués. Ara anava a fer un Sergi Brugués i Joan Corral.
Joan Corral Torres. Què n'hauria sortit d'aquí?
Joan Corral Torres.
Joan Corral.
Torres. Joan Corral Torres.
Anaries a veure plantes i coses d'aquestes. I a pescar.
Ostres. Bueno, a pescar ja havia pescat, eh?
A pescar ja havies pescat.
Quan tu encara no eres projecte, jo ja anava a pescar. Bueno, que anàvem a aquella època, hi havia èpoques aquí a l'escala, hi havia èpoques que anàvem, fèiem les canyes, anàvem a buscar canyes, i després anàvem a buscar el kit,
que era fil,
fil
amb una boia, amb un suro, no?
Amb un suro i uns plomets petits, sí, que els enganxaves, sí, 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 i a pescar per allà a la riba.
Agafar gòmits.
Gòmits, sí.
Gòmits i escorpes.
I ja, sí, sí, el que agafàvem, el gòmits. I jo recordo de la meva època de monitor de casal, doncs també hi havia una època que anàvem a la mainada, anàvem a tallar les canyes, després els amuntàvem i doncs anàvem a pescar aquí a la riba.
Jo també vaig fer de monitor de pesca al Maram. Vaig fer el curset de pesca durant un estiu o un estiu i pico. Ensenyàvem els nens a pescar.
Però ja te venien en canyes.
No, els hi posàvem nosaltres. Jo les feia el manteniment i por all, i els hi posàvem nosaltres. El que passa que, clar, els nens molt contents, allò, venien amb els pares. Els problemes sempre són els pares.
Això sempre.
Recordo un dia que va haver-hi una tempesta d'aquesta bèstia, un grop d'aquests d'estiu, que dic, nois, s'anul·la el curset de pesca perquè, clar, els llams amb una canya de pescar tens molt números de que s'enrosteixi la criatura.
Bueno, i tampoc el nen quedi xop, no?
Exacte, ni rostit tampoc, si pot ser. Aleshores vaig dir, ui, les famílies s'emprenyaven perquè havia suspès l'activitat i que no podia el nen pescar. Dic, bueno, dic, jo no faig el taller, si vols sortir tu amb el nen, aquí tens la canya i aquí tens el d'allò, i ara, allà
ja,
tu.
Ja no es fa el taller aquest.
No, ja no es fa. Són coses que s'han perdut.
Una llàstima, perquè podies pescar de canya, doncs...
Perquè dintre el port no deixen pescar, i anàvem a pescar dintre el port. I com dintre el port està, els del port organitzaven i no deixen pescar, és una mica el gato de Schrödinger, però no, coses que ja no es va fer més.
A l'antic passeig marítim, va haver-hi una... Hi havia èpoques...
Molta gent
allà pescant.
N'havia comptat com 40 o 50 canyes,
Que tenien allà la canya barall, que feia la tertúlia allà fora.
La tertúlia amb les cadires i tot.
Cadires emportaven hasta el menjar i tot això. Era com una festa.
Allà havia, i tenia companys que pescaven, i n'hi havia un, que crec que era de Barcelona, no sé d'on era, que es posava allà on hi havia les cabines, allà al final.
Sí, sí, sí.
Allà on hi havia les cabines de...
Aquelles, que és pel...
Abans hi havia una cosa, deien cabines de telèfon.
Sí. Ah, les cabines. Ah, vale. Vols dir les cabines que hi havia allà al final.
Soc jove, però no tant.
Vale.
Al final, tu vols dir al final del passeig.
Al final del passeig. Sí, hi havia una cosa que es deien cabines de telèfon.
Bueno, havia muntat un locutori i després sí. Hi havia les cabines.
Sí. Pues la, i n'hi havia un,
aquí que, un aquí, aquí.
Que es posava les canyes allà, que llançava just el net que hi ha allà davant, que hi ha el passillo de sorra, i allà per les orades era boníssim. I era un tio que era una passada. O sigui, veient-lo pescar, era una passada.
Era la imatge que hi havia en l'antic passeig, perquè aquell passeig havia donat molt de sí, també.
Sí.
Perquè després, a l'estiu, al vespre, tarda vespre, hi havia els mercadillos.
Ah, sí, els mercadillos, me'n recordo. Sí,
allà que te venien un Rolex d'imitació.
Un Rolex, sí. No? Un Trolex, en diuen un Trolex, perquè són els d'imitació.
Sí, 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 allà també s'hi havia fet el mercat, hi havien les atraccions...
De la fira.
De la fira.
Mig saltamontes dintre l'aigua i mig saltamontes fora.
Sí, senyor.
Que pujar-te al saltamontes era com algo. Feies així, i òpia, l'aigua, per baix.
Les atraccions, clar, abans eren aquí, érem al mig del poble.
Sí.
No, la festa
sí, sí.
Major es feia dins, no fora, com es fa.
No fora, no a barraques allà baix.
Entre pavelló, barraques, tot queda fora. Però, esclar, abans tot era... Tot
jo la dono al saltamontes a la meitat de dintre sí. Mar i la meitat del passeig, això me'n recordo molt.
I llavors, d'agafava, el que passa que, esclar, després hi havia la gent que... dels hotels que es queixaven, aquests que es queixaven, però...
Saps quin dia és avui, Joan?
Sí, senyor. Ja ho he dit, jo quin dia és avui.
Has fet un spoiler?
Home, jo tinc un...
Quin canvi de tema més brusc, no? Què ha passat aquí?
Jo tinc un apartat... Un apartat
ah, sí, dels dies, dels dies.
Avui, avui, a més, tu ja ho saps, perquè ja l'has fet, avui, avui, la substitució, que és dia internacional o dia mundial. I avui, quin dia internacional o dia mundial és?
A mi m'has dit que era el dia internacional dels homes i dones del temps.
Exacte. Sí. Es pot consultar, eh? Vull dir,
es pot consultar.
No ens ho inventem, eh? És veritat.
O sigui, és el dia que jo, hauria de tenir festa.
Bueno.
Clar, perquè, a veure, Sergi, tu com et defineixes? Com a home del temps? Com a biòleg? Com a meteoròleg? Com... Perquè, clar...
Estic buscant la meva definició encara a la vida. Encara no l'he trobat. Encara no l'he trobat. Si hi ha algú que me l'hagi trobat, que truqui el 972-37-1000 i m'ho digui, perquè encara...
Més que res, perquè no pots fer festa el dia dels meteoròlegs, el dia dels biòlegs, el dia dels homes del temps...
Per què no?
O sigui, buscadors anònims.
Com deia aquell, haver estudiat per tenir més dies de festa a la vida.
Estàs a buscadors anònims, eh? Aquelles,
sí.
Aquella associació que hi ha. Hola, no m'he trobat.
Mira que hi ha moltes tardes de pesca he intentat trobar-me, però no. Encara
com a pescador, també, no?
Com a pescador de canya.
I el pescador de canya,
guia, naturalista, perquè també fas visites guiades.
També hi és, el pescador de canya, el biòleg, suposo que també hi és. Però avui competeixes... Perquè hi ha dies, hi ha un calendari de dies, sí. Hi ha dies que n'hi ha molts, hi ha dies que no n'hi ha...
Això és com els sants, que també hi ha diversos sants
en
un dia, no?
També, sí. Doncs avui competeixes amb el dia de la Nutella.
Què dius ara?
Sí, senyor, el dia mundial
home,
de la Nutella.
Una crema...
Però de la Nutella o de la crema de xocolata?
No, Nutella, Nutella.
De la marca registrada.
Vull dir que es pot...
Em sembla molt fort que una marca tingui un dia internacional.
Perquè imagina't el deu comprar. Perquè deu anar allà. El senyor que posa els dies deu dir... A veure, perquè el dia porti el meu nom, què t'haig de donar? Això, l'any que ve o l'altre...
També hi ha el dia dels McDonald's, també existeix.
També, i l'any que ve hi haurà el dia del Trump. O de l'Elon Musk, perquè són gent que pot comprar dies.
Sí, sí, sí.
Gent aquesta que ho pot comprar tot i pot comprar dies.
I mira si n'hi ha de dies, eh?
Sí, n'hi ha.
Hi ha algun dia que... Bueno, hi ha dies... Això del dies també és també per parlar-ne...
Però això no és màrqueting, tot això? O sigui,
home, totalment, el dia de la Nutella és un màrqueting, no vegis.
No està fet expressament perquè una notícia a mitjans de comunicació ja quedi coberta, perquè quan és el dia dels dies internacionals, molts mitjans aprofiten això per fer una noti.
Sí,
sí, no. sí, és fàcil trobar.
Per exemple,
sí, sí, sí.
Ahir, que era el Dia Mundial del Càncer, i va ser un dia que...
Hi havia moltes notícies.
Clar, també perquè, o sigui, l'Institut del Càncer o aquestes coses aprofiten, saps? La OMS aprofita el Dia Internacional per treure l'estudi de no sé què. I la notícia no és tant avui és el dia com s'ha fet aquest estudi que diu...
Ara, però és això d'aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid.
Sí, sí.
Que d'allò... Però reclamo que el Dia Internacional dels Homes i Dones del Temps, els Homes i Dones del Temps, tinguem festa... Tinguem festa...
N'hi hagi ni previsió.
I la No, la nostra previsió la facin els que no són homes del temps.
Ui,
perquè
però aquí...
experimentin en un dia com és ser això.
Podem sortir escaldats aquí, eh?
Perquè nosaltres tampoc tenim ben mirat, i menys si ets observador i coses d'aquestes, no tenim festa cap dia de l'any.
No, això és veritat. És veritat, és veritat.
Clar.
Sempre has de fer la...
Un dia que tinguis una desconnexió, que dir, avui no vull parlar del temps. Però, bueno, no pots.
En aquest cas, en el teu cas, aquí, perquè ets únic. Però, esclar, sí. Hi ha altres mitjans de comunicació que n'hi ha diversos.
Que hi ha substituts,
exacte. Que si tu vols fer vacances, hi ha un altre però, que t'ho farà. Però, esclar, tu com estàs de vacances, has de continuar fent les previsions.
Continuo fent el blog. No faig el blog, però continuo fent el blog. I continuo sortint al carrer.
Però igualment.
I surto tot el carrer i la gent et pregunta.
Sí, sí, sí. Això també, en Pasqual sempre se'n queixa, que cada vegada que han de fer una activitat a Torroella a algun lloc, bueno, tothom el truca.
I a l'estiu, amb totes les activitats que hi ha, de concerts, concertets, presentacions i coses públiques, imagina't-te. Jo reclamo't, per favor, demano't, per favor, que per lo menos avui, que és el Dia Mundial dels Homes i Dones del Temps...
Ara que parlem d'això, saps que hi ha... a Instagram i al Chicharello, que és allò que ja ho vaig portar aquí, sí. Coses que fan ràbia.
Sí.
Ara diríem, com a home del temps, què és el que fa més ràbia?
Mira...
O coses que te facin més ràbia.
Ara et diré, no sé si seré políticament correcte o impolíticament correcte, però dintre del ampli concepte d'home del temps, de fer
previsions
en qualsevol àmbit. Que gent... que en tot l'any no se'n recorda de tu, o sigui, no... gent en general, eh? Sí, ho deixo sí. Diferents categories, tant pot ser família, com amistats, com el d'allò, no sé quantos. Veus que t'escriuen... escrivint, allò del WhatsApp, escrivint amb els puntets verds... Escolta'm, Sergi, aquest cap de setmana tinc un casament a Sant Jaume de Frontanyà. Quin temps em farà? O em caso, o...
En caso, no et convido al casament, però vull saber quin temps farà.
Ah, exacte. Coses d'aquestes. Dius, senyors, no costa res, o sigui, jo què sé, una periodicitat d'un cop cada dos mesos o tres mesos. Ei, com estàs? No sé què, no sé quantos. I aleshores et reserves per dir, allò, me'n vaig de viatge al d'allò, i li preguntaré com... Vale, t'ho accepto.
Però això ha de ser un aprofitat, no, eh?
Però l'altre, no, per favor.
Després també, suposo que hi ha una altra cosa que tot te passa, que veig aquí que te deu fer ràbia, aquella gent que te truca de seguros o d'això, que ens ha passat això...
Això més que ràbia no em fa ràbia, això és impotència, perquè al fin al cap no els hi pots donar les dades, perquè les assegurances només fan servir dades d'estacions meteorològiques oficials, i com aquí a l'escala no en tenim, els has de derivar al servei o l'Agència Estatal de Meteorologia a demanar les dades. Clar, si jo les meves dades te poguessin servir, jo te dono les dades sense cap mena de problema, no?
Ara que dius això, i reivindiquem-ho, necessitaríem aquí tenir una estació oficial? Hi ha de ser,
sí,
i tenim una població.
I ha de ser.
Amb els 11.000 habitants que hi som?
No per tema d'habitants, sinó per tema de particularitats climàtiques i per representativitat, com si diguéssim. Com aquí... és únic, i el clima que tenim aquí és molt diferent al dels voltants i el dels entorns, no hi ha cap estació que, oficial que t'arribi a mesurar ben bé el que passa aquí a l'escala. Per tant, moltes vegades els mateixos partes de companyies de seguros, etc., agafen estacions properes i no serveixen perquè o són estacions instal·lades en un lloc on no hi toca bé la tramuntana, o en tempestes ja sabem que en pocs quilòmetres pot variar molt, no? No agafen realment. Aleshores... el tema és una mica més complicat, eh? Perquè tu podries dir, ajuntament o el responsable, muntem una estació amb instrumental oficial, però el Servei Meteorològic de Catalunya te l'ha de validar com oficial. No perquè tu facis servir instrumentació oficial, queda directament validada com oficial. I aleshores el Servei Meteorològic de turno et diu, bueno, no, perquè si jo faig un cercle amb un radi de 5 o 6 quilòmetres, ja tinc una estació. Per tant, seria duplicar costos o gastos i no ens interessa.
Per tant, hem d'anar a fer campanya al Servei Meteorològic,
exacte.
Hem d'anar a demanar una estació.
Amb la senyora companya, i també que va ser dona del temps durant molts anys, la Sarai Sarroca, Cervellola, que ara és directora del Servei Meteorològic de Catalunya, va ser dona del temps de BTV, de Barcelona TV durant molts anys. Doncs Sarai, records, una
passada. Si ens estàs escoltant, eh?
Si ens estàs escoltant i fes, arregla algú els papers. O en Ricard, company meu de màster, que és que s'encarrega ara de la XOM, ja enviaré un...
Trobo que tens molts contactes, Sergi, i això ho has de moure.
Sí, però en Ricard tenia contactes...
Coneix a tothom.
Sí,
els homes
sí, sí.
del temps d'aquests que surten a la tele, tots són amics.
Tots, sí, sí,
els vam entrevistar aquí uns quants.
Vam fer ronda a l'estiu a tots.
De tota la vida.
Sí.
Que va anar, em penso que van anar hasta el parvulari junts.
Tot. Bueno,
coneix a tots.
Amb el Lluís Mi ens coneixem de tota la vida, per exemple.
El Lluís Mi de la
xarxa.
L'Albert Caral, no sé quin, que van passar per
aquí. En Albert Caral vaig coincidir, l'últim dia que vaig coincidir, en un directe del programa que feien el programa de la Sotana, els del futbol, els de la ràdio, que vam anar a veure el Paral·lel 62, i quan va acabar la Sotana, a la paradeta del merchandising, em fot per darrere, em l'estira per darrere, diu, Sergi, què fots aquí? Dic, i tu, què?
No, els coneix tots.
Va ser l'últim dia que
sempre està bé tenir contactes.
Bueno, per acabar, si haguessin de posar una estació oficial aquí a l'Escala, hi ha algun lloc que ha d'anar, que tu creus aquí és un lloc, millor lloc que ha d'anar?
Això ho penso molt. O sigui, clar, potser la situació ideal, per exemple, és que és depenent del que vulguis mesurar. Quan a vent, no tinc dubte que seria Torre Mungó, a Punta Mungó. Seria el lloc més exposat i que donaria un representatiu del vent del d'allò. Si la volguessis posar a un lloc més representatiu del centre de l'Escala, del nucli de l'Escala, potser a dalt del Pedró, que també és un lloc bastant obert i bastant ventilat i por ahí, també seria prou representatiu.
Molt bé, doncs haurem de mirar aviam què es pot fer, no?
O el Club Nàutic.
El Club Nàutic ja tenen la seva, també.
Sí, l'automàtica.
Haurem de moure fil, Sergi, perquè puguis tenir la teva estació. En Pasqual en té una allà, l'Estartit.
Sí, té una d'oficial,
l'alcalde
dels dos.
Lali, pregunta a l'alcalde per dimecres que ve. Podem tenir... Aprofitant que ha sigut el dia de l'home del temps, podem tenir una estació meteorològica oficial a l'Escala?
Vinga, farem els papers.
Aquí queda.
Exacte.
Els pressupostos participatius d'aquí 4 anys.
Exacte.
Ho posem com a proposta, no és mala idea.